Avui a l'Ofici de Viure, morir amb amor. La psicòloga experta en acompanyament del dol i de la mort, Cristina Llagostera, ha publicat el llibre Morir con amor, a l'editorial Urano, que planteja moltes qüestions al voltant del tema. Per exemple, aquesta. Com ens agradaria morir? Segurament en pau, lliures de patiment. Però què significa això exactament? En funció de la situació vital, les necessitats i els valors personals, es respon a aquesta qüestió d'una manera diferent. La mort sobtada és una opció que molts de nosaltres desitgem per nosaltres mateixos, no per als que tenim al costat, potser perquè és dur, molt dur, enfrontar-se a la desaparició d'una persona estimada sense cap preparació prèvia. Precisament a Morir con Amor, Cristina Llagostera ens convida a ser testimonis de l'efecte que creix al voltant d'un malalt que està vivint les seves últimes hores. Ens ho explica així. Els professionals de cures pal·liatives som sovint testimonis privilegiats de confessions commovedores. Un pare explica davant de la família que se sent molt ben atès i que ara, més que mai, s'adona del molt que l'estimen. Una dona li diu al marit malalt que, sense dubtar-ho gens, el tornaria a triar per casar-s'hi. Un fill agraeix a la seva mare amb una abraçada gran allò que ha rebut d'ella. Són paraules i gestos sentits que queden gravats per sempre a la memòria tant dels protagonistes com dels que som simples espectadors. Avui a l'Ofici de Viure, morir amb amor.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Adela Torres, presidenta de l'associació AVES. El nostre treball és acompanyar a les persones que s'estan morint i a les persones amb dol. Acompanyar amb una persona que s'està morint és un acte d'amor molt important. És una experiència extraordinària que ens pot ajudar a veure la mort des d'un altre punt. Acompanyar a una persona a morir és entrar a dins de la pau que aquella persona ens donarà als últims moments de la seva vida. És el més gran regal que podem rebre en aquesta vida. Acompanyar a morir és escoltar, preguntar què és el que necessita el moribund. És traspassar la por pròpia de la mort, que aquell ser estimat se'ns està anant i no volem que se'n vagi, és saltar aquesta barrera per poder acompanyar-lo, per poder-li donar la mà en aquests moments tan importants. Són els moments, són aquelles hores o dies que necessita poder acabar de fer allò que necessita fer. I només el que l'acompanya pot escoltar-lo, pot preguntar-li què necessita per poder marxar tranquil. Això és el que més el pot ajudar en el moribund. Escoltar-lo i donar-li allò que necessita.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, morir amb amor, amb Cristina Llagostera. Benvinguda, Cristina.
Gràcies, moltes gràcies.
Psicòloga, amiga del programa, que acaba de publicar un llibre amb el mateix títol, publicat per Urano, Morir con amor, testimonios inspiradores de personas que se fueron en paz. I la Maria Rufino, també amiga del programa, psicòloga, benvinguda.
Gràcies
per ser amb nosaltres. Bé, abans de res, enhorabona pel
moltes
llibre.
Moltes gràcies, Gaspar.
Cristina, d'on surt aquest llibre? De fet, és un llibre que surt de la teva experiència.
De la meva experiència i també diria del meu interès principal durant gran part de la meva vida, de voler entendre una miqueta millor què és això de la mort, no? I bé, sí que arrel d'estar 10 anys, no? I alguns més doncs, treballant, diguem-ne, en primera línia, no? Amb persones amb malaltia avançada, en un moment donat em va venir la idea d'aquestes coses que a vegades nosaltres vèiem, no? Els professionals, de que algunes persones morien en pau, no? Això d'alguna manera et dona com una esperança, no? Et dona com la sensació de saber que això és possible. I vaig pensar que seria bo doncs, recollir testimonis d'aquest tipus, sabent que hi ha morts de molts tipus i algunes són molt més difícils, però saber que això és possible també és com un far, no? Que ens il·lumina i que ens ajuda a inspirar-nos en moments tan difícils com són això, afrontar el final de la vida, una malaltia, o acompanyar algú que està malalt, no? I, clar, per mi, més que un llibre, és un projecte vital, no? I per això l'he dedicat molt de temps i l'he cuidat moltíssim fins que ha sigut el moment d'ara de que vegi la llum.
Pàgina 33, llegim: morir de forma sobtada s'assumeix com una bona mort. Potser ho és, però això impedeix disposar d'un temps per tancar temes pendents, per reflexionar sobre la pròpia vida o preparar-se internament per al final. Tampoc permet recordar i compartir records amb persones estimades o tenir la possibilitat d'acomiadar-se, d'expressar l'amor, el perdó o la gratitud. Així doncs, ser conscient de la mort també pot aportar un benefici.
Sí, això ens costa molt, no? Perquè vivim en una societat en la que fugim absolutament del contacte amb el dolor, del contacte amb la mort, no? I jo crec que a vegades pot tenir un benefici per la persona que ha d'encarar aquest moment, encara que pugui ser molt difícil aquesta consciència, però també té un benefici en totes les persones, no? Jo crec que si tinguéssim més present la mort, viuríem d'una altra manera. I, de fet, crec que aquesta consciència o presència de la mort, no, no d'una forma obsessiva, que seria l'altre extrem, no? Que ens aclaparés, que ens deixés doncs, pensant contínuament en què ens hem de morir, com moriran les persones estimades, però sí tenir això present de tant en tant ens ajuda a connectar amb alguna cosa que ens pot transformar, no? Per mi, de fet, ha sigut transformador, ha estat transformador tot aquest temps, no? D'acompanyar a persones. I aquesta és la intenció, no? Que ens porti aquesta consciència de la mort, que ens porti cap endins, no? Que ens porti cap a aquestes preguntes essencials, no? Que moltes vegades apareixen, existencials, què és la vida, quin sentit té la vida, què és la mort, no? I aquest, no? Aquest contacte amb la mort, tant quan és pròpia, quan l'acompanyem o quan la pensem, ens pot ajudar en aquest sentit.
Per cert, m'ha sorprès, ara de seguida escoltarem la Maria Rufino, el pròleg, el doctor Enric Benito, membre d'honor de la Societat Espanyola de Cuidados Paliativos.
Sí, la SECPAL.
Quan diu que bé, que igual que abans creiem que la Terra era plana, algun dia descobrirem que la mort no és el que ens pensem. Ve dir això.
Sí, en el llibre la meva intenció no ha estat donar respostes, perquè entenc que cadascú té les seves respostes davant del gran misteri que és la mort. I, de fet, en els testimonis hi ha persones creients, persones no creients, persones que viuen més des de l'ara, des d'una filosofia de vida, persones que sí que tenen aquest refugi més espiritual. Però sí que, d'alguna manera, la mort en si ens connecta amb això essencial que tots portem dintre, o amb l'essencial de la vida, no? Amb el que és realment important. I aquesta mirada des de la mort també canvia la vida, no? Per mi és un llibre que parla de la mort, però que en realitat tracta de la vida. I aquesta és l'essència, per mi.
Bueno, crec que són missatges que conviden, no? Des dels testimonis, des de les reflexions que ella fa, que convida a tenir aquesta consciència, però des d'una mirada molt més profunda, no? Des d'una mirada intentar, doncs, transcendir, no?, o travessar el patiment que inherentment hi ha en situacions, no?, de malaltia avançada, no?, de tram final. Sento que és un llibre que, bueno, està escrit des de l'amor i parla de l'amor, no?, tot i que en un escenari que ens pot resultar una mica ens pot cridar l'atenció, parla potser de l'amor, quan parlem de la mort, però veritablement és la invitació a la consciència de la finitud, no? Donant valor a allò que ens acompanya, allò que, bueno, que ens regala també la vida fins l'últim moment, no? Aquesta última oportunitat que tenim també com de transformar el que emergeix interiorment en amor, en gratitud.
I hi ha, perdó per la pregunta, Cristina, hi ha un manual d'instruccions per morir amb amor?
Jo crec que no hi ha manual, i la meva idea ha estat mostrar com moltes formes diferents, perquè són infinites, però sí mostrar persones que en algun moment han pogut transcendir, com diu la Maria, el patiment, i arribar a un punt en el que per algunes és acceptació, per altres és més com un deixar-se anar, per altres és una rendició, però un punt en el que apareix una pau que impacta positivament a les que estan al seu voltant. Llavors, els testimonis jo els vaig recollir després de la mort de la persona. Però els que van estar allà acompanyant, no?, els familiars o els amics, són els que a través de les sensacions que van percebre, del que van veure, del que van escoltar de la persona, els que diuen amb una seguretat supercontundent, la meva mare, el meu pare, el meu germà va morir en pau. No? Llavors, intentem... Després del relat, no, que està com en primera persona per part dels familiars, jo intento com una mica veure quines possibles coses han pogut ajudar des del que també sabem des de la psicologia o des de les cures pal·liatives o des de les tradicions espirituals, no, coses que per a algunes persones poden ser possibles camins.
Pàgina 27. La pau es pot percebre a través de senyals corporals de relaxació profunda en el que mor, per l'estat de calma que regna l'habitació, per sensacions dels acompanyants. Però de vegades aquest estat de serenitat apareix abans i la persona pot arribar a verbalitzar en algun moment que se sent en pau o demostra una actitud de sincera acceptació en la qual s'afluixa qualsevol signe de lluita i es produeix una entrega cap al que està passant. Hi ha un... sovint hi ha un deixar de lluitar també, no? I tu, Maria, també n'has estat testimoni. Què representa això per un moribund?
Clar, quan parlem d'estar en pau és quan desapareixen les lluites internes. És aquest estat en el que ja no vas en contra del que t'ha tocat viure, del que la vida t'ha posat pel davant, sinó que hi ha una reconciliació... És com quelcom que ja està tot fet interiorment, no? I és molt més senzill entregar-te, no? Que no és el fet d'haver-te de rendir, no? O haver de claudicar de banda, sinó és una entrega, hi ha una voluntat d'entrega on et deixes portar per el que l'experiència que estàs vivint, no? Potser entendria la pau així.
Jo crec que la pau pot arribar de moltes maneres, però sí que hi ha models que ens expliquen també això, no? Que davant d'una situació difícil, al principi vivim tot un caos intern, no?, amb moltes emocions, i necessitem passar per aquest procés, no?, en què hi ha moltes emocions inclús de por, no?, de ràbia, i és com que conforme la persona va traspassant aquest procés, en algun punt, a vegades, es dona que hi ha com un deixar-se anar, com una entrega. I després d'aquesta entrega, és quan veiem que apareix una pau que abans no hi era. I no és una cosa que la persona la pugui fer a vegades a voluntat, no? Encara que vulgui dir, ara m'entrego. No. És com una cosa que de cop i volta el fruit, no?, que s'ha anat gestant durant tot aquest temps, està madur i cau d'una forma molt natural i apareix, no?, aquesta pau que es nota en l'ambient, es nota amb les sensacions, no? Es nota doncs, perquè hi ha com una tranquil·litat, una serenitat que impacta també en l'estat dels que estan al voltant, no? I ho poden percebre.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de morir amb amor a partir del llibre de Cristina Llagostera amb la mateixa autora i Maria Rufino.
Al fons de Lamartine. Sovint el sepulcre atresora, sense saber-ho, dos cors al mateix taüt.
Pàgina 125, en la situació de malaltia i fins i tot en la proximitat de la mort, una certa dosi d'humor, segons l'estil personal i familiar, pot facilitar enormement l'experiència, escriu la Cristina Llagostera. De vegades s'utilitzarà com a defensa per no connectar gaire amb la part difícil, emmascarant la ironia o fins i tot humor negre. Mm. I què en penses de l'humor en aquestes situacions?
Que existeix. És que està, no? Sí, sí. I també l'humor és un punt de connexió bestial, no? Jo crec que això és molt bonic, no? Jo sempre dic que no connecto amb la persona fins que no he tingut un riure amb la persona, no? I ens hem pogut riure d'alguna cosa.
I tu també, fent la teva feina?
Sí. I tant, sí, sí. I realment són moments com que tot, no? Tot també es llibera una miqueta, no? Hi ha una distensió. I per moltes persones és un recurs molt, molt, molt important, l'humor, no? I s'agafen amb ell fins al final. I és com una manera que també preserva la seva persona, no? Moltes vegades l'humor, i en el llibre hi ha un testimoni que parla molt des de l'humor, l'ajudava a preservar la seva persona. No? Ell deia, jo segueixo sent jo perquè encara puc riure com reia abans, encara puc fer les mateixes bromes, les mateixes anècdotes, i això l'ajudava, tot i que la malaltia s'emporta moltes coses, i moltes coses molt importants, no? A seguir sent ell, no? I això és importantíssim, i l'humor moltes vegades és un punt clau.
Maria?
Sí, permet alleugerir el pes de l'emocionalitat que hi ha a la situació, no? I estic d'acord amb la Cristina, quan d'alguna manera que la persona pugui aquest preservar, no? Mantenir aquest tret de la seva identitat, que la identitat és un dels aspectes que moltes vegades, doncs, la malaltia, no? El tram final implica anar perdent, doncs, perquè ja no eres el que eres abans, no? Ja no ets el que eres abans, o ja no fas el que podies fer. Poder mantenir aquest humor et permet d'alguna manera mantenir-te també com reconèixer, no? Identificar-te i sento que a més és com dona aquest alleugeriment, no? A tot l'entorn, no? I tot més distès, suavitza, no? D'alguna manera suavitza fins i tot tensions, perquè de vegades els acompanyants no sabem què dir o com dir, i si la persona que està, doncs, en situació de malaltia dona, doncs, un toc d'humor, no? El diàleg, la comunicació, facilita moltíssim, no? L'apropament.
En aquest Morir amb amor, del qual estem parlant a l'Ofici de Viure amb la Cristina Llagostera i la Maria Rufino, ens agradaria parlar també d'acompanyar, tenir cura de la persona moribunda, no? M'agradaria saber, abans de res, Cristina, a partir de la teva experiència, si estàs d'acord amb aquestes frases de l'Elisabet Clué-Ros que ja s'han convertit en un tòpic, no? I que fan referència a allò del que la persona es penedeix en els últims minuts o dies de la seva vida, no? D'allò que no ha fet en la vida. Això tu ho has constatat?
A vegades sí, a vegades ho veiem, però també ens passa en vida, no? Que de cop i volta mirem enrere en la nostra vida i dius, mira, doncs d'això me'n penedeixo, o d'això ho hauria fet diferent. Llavors, sí que aquest cara a cara amb la mort, no?, que és tan i tan difícil, però tan i tan difícil, també ens porta, doncs, a preguntar-nos sobre nosaltres mateixos i la nostra vida. Llavors, a vegades, si alguna cosa d'aquest camí l'hem fet anteriorment, poder, si ve una situació en la que hem de morir o ve una malaltia, hi haurà una part de treball que estarà fet en nosaltres. I, de fet, també hi ha una diferència que jo i la Maria i les altres persones que treballen amb el final de la vida, notes que la persona, quan ha estat en contacte amb la seva veritat, no?, amb ell mateix, d'alguna manera, hi ha una posició diferent, no?, en quant a afrontar això tan difícil. Això no vol dir que no hi hagi angoixa o pors, però és com que està en contacte amb ella mateixa. Llavors, aquest és per mi el missatge del llibre, no?, de no esperem al final, comencem abans, no?, comencem abans a veure de què ens empenedim, no?, de què no ens agrada la nostra vida, perquè, bueno, potser a vegades al final pot ser massa tard.
Maria?
Sí, em connecta amb, bueno, una de les reflexions abans de... que em vaig emportar, no?, de l'experiència dels 10 anys a paliatius, és que em trobava que moltes persones morien amb la motxilla massa plena. I d'alguna manera això dificulta aquesta connexió, no, com diu la Cristina, amb la veritat, no, amb l'essència, amb la pròpia profunditat, i venia com la necessitat d'acompanyar abans, no? I moltes vegades quan estem acompanyant algú que es troba en aquest tram final, ens pot ser mirall, no? O ens pot ressonar amb la necessitat i la importància de poder sanar, no? Reparar, reconciliar-nos amb allò que és font de patiment i d'alguna manera anar deixant pes per viure d'una manera més serena i probablement afrontar el morir també més serenament.
I ara no estem a la vostra consulta, diguem-ne, ens estem adreçant a milers de persones a través de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, a 42.000 persones, no us voldria posar nervioses, però aquesta és la nostra audiència ara mateix. I per on podem començar, Maria? Amb el vent, esclar, vosaltres sou psicòlogues, especialitzades també, però sense necessitat d'entrada d'haver d'anar al psicòleg o al terapeuta, per on podem començar?
Començaria, potser el primer pas més senzill i més fàcil és viure cada dia com si fos el darrer.
Posant... Això de fàcil, sí.
Bueno, com... sí, fàcil sí, d'explicar, potser. Sí. O sigui, amb aquesta consciència de... bueno, de... obrim els ulls a la quantitat de pèrdues que tenim diàriament, intentem adonar-nos de com d'aferrats estem, com d'important és el control, la seguretat, com deixem a banda l'emocionalitat, com no atenem aspectes interns que són font de patiment i que intentem mitjançant la ment doncs, distreure'ns o ocupar-la en lloc de connectar i d'intentar mirar cap endins. Crec que, d'alguna manera, això és una preparació natural al que és l'últim escenari de la vida on et trobes de cara amb tu mateix, no? On totes aquestes capes no poden ser, d'alguna manera, com evitades, no? O no ens podem distreure de la mateixa manera que ho fem, no? D'una manera, doncs, rutinària, sense malaltia. I, uau, si comencem abans, doncs sento que és, com deia la Cristina, feina que ja tenim feta i, sobretot, és que és un camí cap endins. O sigui, és que tant la vida com el viure i el morir és un camí cap endins, no? I, bueno, sento que quan abans comencem, doncs, potser més fàcil transitar-lo és.
Cristina, per on podem començar?
Mira, a mi la idea també de el títol, no? Morir amb amor... em quedava el dubte de si es podia entendre com morir acompanyat, no? O morir rodejat d'amor, no? Però la idea va més enllà. És a dir, morir amb amor vol dir també l'amor que pot estar amb un mateix, no? Llavors, per mi, començar per aquí, no? En com estic en quant a l'amor cap a mi mateix, cap a mi mateixa, com estic de reconciliat amb les meves històries, no? Amb les meves ferides, amb el que sóc, no? I com desenvolupar aquest amor cap a un mateix, no? Cap endintre, però que després es tradueix en un amor cap enfora, no? Perquè si hi ha més amor cap endintre, també busquem que les nostres relacions siguin més harmonioses, no? Com que hi hagi més plenitud, més profunditat en les nostres relacions, no? I quantes vegades una persona al final de la vida se n'adona encara més del que es sent estimat, o necessita un perdó i demanar perdó, o necessita expressar un agraïment, no? Llavors són coses que precisament la intensitat de la vida en aquest moment, no? De malaltia ens aboca a fer-ho encara més, no? Però i si ho portem a la nostra vida ara, no? Des d'aquesta consciència, que no sabem quan morirem, no ho sabem, no? I per altra banda, hi ha un amor en quan, diguem-ne, en una esfera encara més àmplia, que és aquest amor transcendent, no? Que té a veure amb el que va més enllà de nosaltres i que per algunes persones serà el refugi en Déu, o serà el refugi amb una sensació d'energia o amb una confiança en la vida. I això a vegades també ajuda, aquest amor que sent que un rep i que va més enllà d'un mateix.
Petrarca. Un morir joiós honra tota una vida.
Testimonis del llibre de la Cristina d'acompanyament amb amor. Arnau, la imatge que ens ha quedat d'ell és un somriure, desprenia una pau, es veia fins i tot més guapo que quan era viu, i ens va fer la sensació que s'havia alliberat totalment. Aquest es veia fins i tot més guapo que quan era viu, suposo que l'has escoltat unes quantes vegades.
Sí, a vegades hi ha com això que diuen, no? Que hi ha com una solemnitat, no? I hi ha com una... Quan la persona mor en pau, especialment, és com que tot el seu rostre, el seu cos, ho transmet, no? Hi ha com una expansió d'aquesta pau, no? I si un està atent, no? I és perceptible, això, no? Perquè realment hi ha com una expansió, un estar en pau que... Ho reben, els que estan al voltant.
Maria Teresa, durant els dies següents, fins que va morir, vaig tenir la sensació que estàvem acompanyant el seu cos, però que ella ja no era allà. Mm. I aquesta sensació, jo crec que l'hem tingut moltes persones, no? Que sí. És com si allà ja no hi fos. Hi ha sí. el cos, però sí. la persona no.
Sí.
L'essència...
I a vegades és un moment difícil acompanyar amb l'agonia, no? Perquè... Per algunes persones és un moment com de pèrdua de sentit, no? De quin sentit té això, si ja s'està acabant, no? Però, clar, també és un procés, no? El que hem de buscar és que la persona estigui confortable, que no hi hagi dolor... Però és un procés, i a vegades és com si assisteix una ànima, potser també necessita aquest temps de preparació per poder-se desprendre, no? del seu cos. I sí, tot i que la persona... essencialment sembla que ja no hi sigui allà, com potser la seva consciència està d'una forma molt més àmplia, això no ho sabem, no? Llavors, sí tenir aquesta mirada, no? No sabem què passa amb la consciència en aquests moments, no? Llavors, cuidar des d'aquí, des de que pot haver una amplitud, una expansió, i estem com embolcallant d'amor aquest moment, no?
I estàs d'acord amb els rituals tal com es fan a la nostra societat ara mateix, que és, vinga, va, ràpid, funeral, enterrament, i a vegades és qüestió de com d'hores.
Ja, sí. Bueno, per mi és massa ràpid. És com que no... Li treu solemnitat, li treu sentit, li treu com lo important que és aquest moment, no? També de comiat, de poder tancar. En els testimonis també veiem que alguns es donen un temps per acomiadar-se del cos. Que a vegades també a l'hospital no, o perquè seguida s'avisa, en seguida s'emporten el cos. Llavors, a vegades, aquest poder acomiadar-se del cos, no? De poder estar amb la persona, per algunes persones pot ser reconfortant, potser per altres no. I això com compta amb anar amb pressa, perquè en aquell moment ja no hi ha cap pressa. Ens hem de deixar sentir, hem d'estar oberts i hem de poder acomiadar-nos també de la manera que necessitem cadascú.
Maria Rufino.
Sí, si més no, doncs fora bo que es pogués donar l'opció, tot i que de vegades, no, en el temps estan a l'hospital, sí que es donava l'opció, doncs, d'estar amb el cos el temps que el familiar o els familiars necessitessin, bé, perquè havia de venir algú, no?, perquè volien quedar-se en aquest espai, no?, de silenci, d'intimitat, però sí que estaria bé que socialment hi hagués la possibilitat de poder decidir si es necessita anar ràpid, no?, i fer-ho tot doncs amb aquesta immediatesa, o si es necessita anar un temps molt més lent, no?, per experimentar, no?, aquest espai amb el cos, no?, per, bueno, fer rituals, fer aquest acompanyament, no?, connectar amb aquest amor i d'alguna manera, doncs, poder-ho també traslladar o permetre que emani durant més temps, bueno, com que es contemplés aquesta possibilitat.
Quan estem amb la persona que s'està morint, dius, Cristina, que plorar no és negatiu davant d'aquesta persona. Però després també afegeixes que potser si és massa intens s'hauria de fer fora de l'habitació.
Clar, perquè una cosa és que puguem sentir una emoció, no? I no passa res. Però si l'emoció és molt intensa i necessitem un espai per nosaltres, hem de pensar que a vegades, i també algunes tradicions ens ho expliquen això, no? Que l'estat de la persona que està morint és molt, molt, molt sensible, pot ser molt sensible, no? Llavors, busquem també que l'ambient no sigui excessivament pertorbador. I si pensem que aquesta emoció l'hem de viure nosaltres, la vivim fora i després tornem a entrar. Si són unes llàgrimes, una emoció sentida, no passa absolutament res, però a vegades ho necessita treure amb més intensitat, i això és millor fora de l'habitació.
Recomanes tenir cura de la persona fent coses que sabem que són importants per ella, que estigui confortable, música que li agradi, respecte i fer valer els desitjos que hagi manifestat el nostre ésser estimat, és una manera de preservar la seva essència, dius, crear una atmosfera plàcida al seu voltant, oferir-li sensacions agradables als seus sentits, I una cosa que m'ha agradat molt, dius, en aquests moments, més que fer, hem de ser-hi.
Sí, sí, perquè moltes vegades, clar, des del fer ens posaríem a moure, no?, a fer coses, i és un moment en què ens sentim molt impotents, perquè no podem fer ja res en quant a millorar la situació de la persona. Però sí que podem acompanyar-la. I això, l'acompanyament, es fa des de l'estar, des del ser-hi. I aquí sí que podem, no?, intentar crear, no?, com una presència amorosa, parlar de records bonics, no?, com coses que embolcallin, que ajudin, doncs, a donar un impuls, no?, aquesta ànima, aquesta persona que es desencarnarà en algun moment, no?
De la manera en què em parles, Cristina, sembla com si fos un bé preuat realment poder tancar, no?, la vida i viure tot aquest procés en lloc de morir de forma sobtada, sense adonar-se'n.
De morts hi ha de molt tipus i tampoc sabem com serà. Però sí que a vegades, especialment si ve per un procés de malaltia, podem crear unes condicions favorables. A vegades passa una situació i pum, no? La persona mort, no hi ha res a fer. Sí que podem fer un acompanyament posterior, segons algunes tradicions, no? O, com cuidar-se també com la seva energia. Però sí que podem crear aquestes condicions favorables perquè tot, bueno, pugui com tancar-se de la millor manera possible. Aquesta és l'idea.
Sí, és que és un tancament, no? I d'alguna manera, doncs, poder generar un espai que afavoreixi, que faciliti aquest tancar, no?, aquest acomiadar, doncs sempre beneficiarà tant a la persona que ho està vivint, no?, com a les persones que l'estan acompanyant. Llavors, si també ens n'adonem que la mort és un tancament, potser podem posar-hi cura per tancar-ho de la manera més amable possible, més respectuosa, no?, i més curosa possible, com potser, doncs, tenim aquesta mirada amb altres vivències, no?, o amb altres experiències també transcendentals, no?, com pot ser, doncs, un naixement. Doncs, d'alguna manera, és com fer el tancament amb aquesta amabilitat, no?
Pàgina 199 del llibre Morir con amor, que publica la Cristina Llagostera i que estem presentant avui a l'Ofici de Viure. Glòria, per nosaltres rebre aquest diagnòstic tan nefast va fer que ens hi aboquéssim. La vam embolicar de cura i d'afecte i per a la meva mare va ser una cosa meravellosa. Es va sentir corulla d'afecte, no deixava de repetir-nos de quina manera ens podia agrair tot el que estava rebent. Sovint ens deia, com no me n'he donat abans del molt que m'estimeu? Com si tot d'una fos conscient de tot l'amor i l'afecte que despertava al seu voltant. És una experiència realment aquesta molt bonica.
Sí, amb algunes persones en aquests moments es produeix com un estat d'obertura. No sempre és així, però a vegades es produeix un estat diferent d'obertura. L'Esther, la filla de Glòria, ho explicava així. No? La meva mare havia estat una persona molt depressiva, amb molts problemes, i precisament en aquesta última fase, que la mare no va ser totalment conscient de la seva situació, no? Però sí que es va deixar cuidar i va estar com en un estat de gràcia, d'alguna manera, durant 7 mesos. No? També hem de pensar, no?, que molts dels assumptes pendents que tots tenim tenen a veure amb lo relacional, no?, les relacions. I a vegades aquests moments són un moment d'oportunitat, no?, per donar tot allò que hem rebut i donar-ho com de volta, per resoldre alguns temes, no?, per aprofundir una mica més en les relacions. I de nou, això, doncs, jo ho extrauria, no?, per poder-ho portar en altres moments de la vida, no?, que no calgui aquesta intensitat emocional del moment final, sinó d'aquesta percepció de qui és realment important per mi, no?, i què necessito dir-li o no, què necessito fer amb aquesta persona, no?, quin agraïment li vull expressar, que no ho deixem, perquè a vegades no hi ha l'oportunitat.
Aquest exercici, Maria, el faries ja en la línia del que ens comentaves abans des d'ara mateix?
Absolutament, sens dubte, no? És, bueno, rebem, no? I rebem si estem oberts a rebre, perquè moltes vegades, com dèiem, la pròpia motxilla no ens permet rebre, no? O estem més a la defensiva o tenim aspectes que ens impedeixen, doncs, proteccions, però amb aquesta consciència, no?, de final i de la possibilitat de sentir aquest amor d'amor, no? de ser receptacles d'aquesta gratitud, no? dels familiars. Ostres, poder-ho portar al nostre dia a dia és algo que convida ja a aquesta transformació interna, com aquesta connexió més profunda, no? I, bueno, és... Sento que és com anar canviant una mica, no? Anar cultivant una mirada molt més embolcallada, com deia la Cristina, d'amor cap a tu, però també d'amor que reps dels altres. Però és important aprendre a estimar-se també i aprendre a connectar amb el propi amor per també reconèixer l'amor dels altres, no? I, bueno, tot va de la mà, però sí, començaria ja.
Sí, per tant, el llibre, Cristina, es podria haver dit també viure amb amor, eh? No
també.
Cal morir amb amor.
Sí. Però és mitjançant, no? la mort que podem també connectar amb aquests aspectes que perduren, no? Que són els més importants per nosaltres i que potser per cada persona seran diferents. I per mi tenir present l'amor és un camí espiritual. És un camí espiritual perquè des d'aquesta espiritualitat àmplia, perquè ens porta a aquest autoconeixement, no? I aquest com anar netejant capes de la nostra persona, de la nostra personalitat, per connectar amb aspectes que van més enllà. Per mi és un camí espiritual.
Aquests aspectes que van més enllà, tu fins a quin punt hi has entrat o no hi has volgut entrar? Sempre des del respecte, com ens deies abans, cap a tots els punts de vista.
Clar, la transcendència per a alguna persona serà el que deixo fet pels demés. És a dir, el que deixo viu de mi en els demés. Que em recordin alguna cosa que he fet, algun llegat positiu que he deixat en els altres. Per altres, la transcendència estarà més lligat a unes creences, potser, no? O amb una sensació de que una part de mi perdura més enllà de la mort, no? Aquí és que amb la mort no hi ha respostes, només hi ha experiències. Llavors cadascú ha de buscar des de la seva experiència quina és la seva resposta, i que a vegades les respostes també canvien durant el temps. La meva resposta ha anat canviant durant el temps. Però sí que és important que vingui des de l'experiència.
I durant tot aquest temps has vist canvis pel que fa al tractament de la mort en general, com a tabú? Creus que estem aconseguint parlar-ne més obertament o encara continua sent un tabú?
Bueno, hi ha una part de tabú que a mi m'agrada dir que no és tant amb la mort sinó amb el dolor, perquè tot el que implica dolor doncs no agrada, tot el que implica perdre, la pèrdua no agrada, no és només amb la mort, no? Però també jo no sento que hi ha cada cop més inquietud, no? I sí que tots aquests 2 anys que hem viscut amb el Covid, no? que ha estat un temps difícil, hi ha hagut com el tema de la mort molt, molt pendent, és com segurament algunes persones no voldran ni sentir a parlar d'això, però d'altres, en canvi, s'ha pogut obrir un possible interès, no? Sí que, bueno, per mi durant el temps de confinament va ser impossible escriure. No, va ser també un xoc tan important, no? I em vaig volcar més a acompanyar a persones que no a escriure. I després, realment, em va costar com tornar al llibre, perquè va tenir una crisi de sentit al llibre. Jo pensava, com podem parlar d'amors en pau amb com està morint la gent, no? I alhora, després, sí que doncs, vaig tornar una mica doncs, a trobar-li el sentit de... Bueno, és que és veritat, poden haver condicions molt diverses al voltant de la mort, no? Però hem de buscar coses que ens inspirin i coses que ens ajudin. I poden ser internes, relacionals, transcendents, però coses que ens ajudin.
Què els diries ara mateix a les persones que no es van a poder acomiadar dels seus éssers estimats durant el confinament estricte? Suposo que ja hi has parlat amb algunes d'elles.
Sí. Bueno, per mi seria una experiència tan difícil, ho he pensat, no? Si m'hagués passat a mi, hagués estat tan i tan difícil. L'únic que se m'acut dir és que l'amor traspassa barreres, no? I que segurament, tot i que estaven separats i a distància de les seves persones, el seu amor li arribava.
Tornem al present. Maria, pàgina 80, que sembla un titular, que sembla un homenatge a la teva persona, que es diu Hace falta esperar al final. Ser consciente de la propia muerte puede despertar un sentido de urgencia. Conocer que el tiempo del que se dispone es finito invita a priorizar lo esencial y apreciar la gran oportunidad que brinda el momento presente. Todos tenemos asuntos que posponemos, pero que cobrarían mayor relevancia si tuviésemos que afrontar una enfermedad grave. Algunos implican cuestiones prácticas, como poner en orden aspectos que preocupan o realizar el testamento o el documento de voluntades anticipadas. A veces se trata de cosas que se desearía cumplir o de proyectos que se preferiría finalizar o bien delegar. ¿Cuántas cosas pendents i assignatures pendents?
Sí, quanta necessitat, no, de posposar, quants aspectes que estan desitjant ser atesos, aspectes interns propis, no, per nosaltres, o com dèiem, no, en relació a altres persones, i que, ostres, ho deixem estar, no, o ja ho farem, o... Que important és tenir com aquesta consciència, no, de aquí i ara. O sigui, aquí i ara, què és el que a mi em permet connectar amb aquesta pau interna, connectar amb... O si més no, si no és la pau, amb certa serenitat. No? Què és el que a mi m'ajudaria a sentir que hi ha menys lluites dins meu, no? que hi ha menys aspectes que necessiten ser atesos dins meu? Doncs va, comencem. O sigui, és més o menys com... No es tractava potser de fer un llistat, però sí de posar consciència quin és el meu tema, què és allò que necessito treballar-me, no? I que d'alguna manera, doncs, la vida em posa per davant diferents situacions que em convida, que em treballi d'una vegada, no? Què passa? Què és el que em genera inquietud? Què és el que... Ostres, anem a posar-ho sobre la taula. Anem a intentar donar-li una prioritat, no per la por a, ai, i si em moro, sinó amb aquesta consciència de, ostres, avui és avui, demà ja veurem per on surt el sol, i és que no sabem el que ens depararà el demà. Llavors, com molt connectats amb el present i amb el moment d'ara, anem a intentar sanar, no? I anem a intentar suavitzar tot el que hi ha dins nostre. Siguin aspectes més pràctics, no? O més burocràtics, és igual. El que d'alguna manera pugui pertorbar la ment, no? O sigui soroll per la ment, anem a posar-ho per al davant i, a veure, posem intenció, perquè això és un camí, és un recorregut, no? I anem caminant fins que la vida ens digui prou.
Sí, estàs d'acord, no, Cristina?
Sí, i també saber que en la vida les lluites hi seran. Vull dir que jo no sé si, potser una persona molt il·luminada, arriba un moment en el que no hi ha lluites o malestars, no? Però... sí que una mica aquest és el camí, no? El camí, per mi, quan parlo d'espiritualitat, és aquest anhel d'una major plenitud, d'una major pau en un mateix. La pau completa, potser fins al final no la sentirem, però encaminar-nos, no? Cultivar en vida aquesta pau, les coses que ens donen sensació de connexió, sensació de sentit, no? Clar, hi ha tanta set de sentit... tanta set de sentit i de connexió. Les persones ho estan esperant, no? I per això triomfen els teus retirs o altres iniciatives d'aquest tipus. Hi ha molta set d'això, de connexió, de sentit, d'una forma més profunda. I això s'ha de cultivar abans. I perquè ens donarà més plenitud en vida. No només perquè ens ajudarà a morir potser millor, no ho sabem, sinó hi haurà més plenitud en vida.
3 minuts falten per tancar aquesta conversa a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio tan interessant amb la Cristina Llagostera i la Maria Rufino. D'aquí uns instants també ens acompanyarà en Sergi Torres en la seva secció habitual. Cristina, una última pregunta. Per què els morts sovint ens deixen a nosaltres, ens quedem amb sentiments de culpabilitat quan una persona se'n va?
Bueno, això forma part del dol. No? I a vegades en el llibre ho explico, tot i que potser hi ha hagut una mort en pau, no? I això durant un temps és com que també ens ajuda, no? És una gran ajuda durant el dol, però el dol s'ha de passar igual. I a vegades també emergeixen sentiments de culpa, no? Sentiments de el que podria haver fet, no? D'això que me'n penedeixo, bueno, tantes coses, i és un aspecte que hem de transitar en el dol, no? Per no quedar-nos amb aquella culpa. Sempre, moltes coses sempre es podrien fer millor, no? Si tots mirem enrere, hi ha coses que no, que ara faríem tan diferent, veritat? Llavors, això a vegades emergeix en el dol, quan ja no hi ha com solució o ja no es pot reparar amb la persona. Però podem buscar aquesta reparació a nivell intern i des de la connexió amb la persona, que no hi és físicament, però que estarà en el nostre record i en el nostre cor.
Com diria la Maria Rufino, no cal esperar a que la persona se'n vagi.
Així és.
I ho tant. Vas portant sempre al present.
Sí, sí. D'alguna manera jo crec que, bueno, tot i el que explica la Cristina, no, com és freqüent poder experimentar aquests sentiments, no, de culpa, i que és important, doncs, recórrer-lo, no, permetre't sentir-ho, però sí que és veritat també a la vegada que treballant, posant-hi aquesta consciència, cultivant, no, aquesta connexió, no, amb el que són les pèrdues, la mort inherent a la vida, en les nostres rutines, no, o diàriament, segurament això pot alleugerir el pes emocional que després emergeixi en el procés de dol.
Cristina Llagostera, gràcies per aquesta criatura.
Moltes gràcies
a vosaltres. Morir con amor, publicat per Urano. Gràcies per haver-lo vingut a presentar a l'Ofici de Viure, i gràcies, Maria Rufino, per haver-nos acompanyat una vegada més.
Gràcies.
D'aquí uns moments, Sergi Torres tancant aquest Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi, ben retrobat.
Gràcies
per ser amb nosaltres una setmana més. En Sergi Torres, quan va començar la guerra a Ucraïna, va començar a rebre moltes peticions per fer meditacions a favor de la pau. I alguna n'has fet, però amb una explicació prèvia, amb una reflexió que voldríem recordar o emfasitzar en aquests 4 minuts.
Sí, perquè és important que ens donem compte de que tots participem d'aquest món. Aleshores, és molt obvi per mi, quan veig un conflicte que s'evidencia d'aquesta manera, que ens està demostrant, ens està assenyalant on estem realment. Perquè dins la nostra societat i com ens movem avui dia, tan immersos en la tecnologia, a les xarxes, sembla que estem molt evolucionats. Però quan veiem una situació d'aquesta manera, d'aquest caràcter tan clarament bèl·lic, podem donar-nos compte de que no hem avançat gens, que estem allà on possiblement estàvem a l'edat mitjana, i ho sento si algú se sent ofès, no? Però l'acció, el que estem veient és exactament el mateix. Aleshores, la reflexió és, ostres, com puc jo fer una meditació o fer una oració per aportar pau a un lloc del planeta si jo, que estic fent aquesta meditació o aquesta oració, no estic en pau amb el que estic veient en aquest món, o no estic en pau amb mi mateix? Aleshores, per mi, la meditació per la pau més profunda i més efectiva és mirar dins meu on jo no estic en pau amb mi mateix, amb quins records, amb quines situacions, amb quines persones. I a més, hi ha una cosa que per mi és molt òbvia. Tots compartim una mateixa ment, la ment humana. Aleshores, si jo em poso un conflicte amb el conflicte, o em poso una guerra amb la guerra per defensar la pau, no té sentit, perquè jo estic aportant la meva quota de conflicte i la meva quota de guerra. El que passa que no ho veiem perquè ens hem convertit en una espècie de personatges psicològics molt morals, que estem per damunt del que veiem, però en realitat estem completament vinculats amb el que veiem. Per tant, quan apareixen situacions tan clares com aquesta que va començar a iniciar-se ja fa uns dies, és un moment de profunda reflexió, a donar-nos compte de que això que estem veient no té cap sentit, i anar dins meu a veure quines parts de mi estic en guerra que tampoc tenen sentit.
La invitació, per tant, Sergi, en la teva línia, sempre en aquesta secció, és la mirada interior, el diàleg amb nosaltres mateixos, i veure fins a quin punt nosaltres tenim dins nostre allò que estem criticant a l'exterior.
Sí, no hi ha res, sota el meu punt de vista, tal com jo miro el món, no hi ha res que jo vegi que no estigui mostrant una part de mi. Darrere de qualsevol escena, situació, persona, darrere, sempre hi ha un pensament meu que hi dona suport, encara que no m'ho pugui creure. Però si jo miro un conflicte bèl·lic, per exemple, em dono compte que estan totes les meves idees de conflicte bèl·lic. I amb aquestes idees de conflicte bèl·lic, jo puc entendre des d'espais meus on aplico aquest conflicte amb algunes emocions que jo vull conquerir perquè no vull que existeixin més, o amb algunes relacions que no vull que existeixin més a la meva vida i les vull eliminar. Això, psicològicament, respon com un mirall a allò que estem veient a fora. Però, com que tenim aquest síndrome de percepció separada, on el que veiem a fora sembla aliè a nosaltres, no ens donem compte del valor, que a vegades és dur acceptar-ho, però té un valor inconmensurable, utilitzar tot el que veiem i el que succeeix per poder alliberar-nos des de dintre. Perquè, com tu expressaves molt bé, el que estem veient està mostrant on estem com a éssers humans. Per tant, ens toca assumir-ho.
Sergi Torres, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, una abraçada.